Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Els millors versos queden per escriure. Teresa Pascual, Flexo, 1988.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts al programa Debat a bat al Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, tindrem l'espai de la tertúlia, on reflexionarem sobre el diàleg.
Llei i dignitat humana. Els cristians del segle XXI som els seguidors de Jesucrist, un home com nosaltres, en qui habita en plenitud la tendresa de Déu vessada al món per mitjà de l'Esperit Sant. En la meva tasca de prevere i de teòleg cristià, he dedicat tota la vida a reflexionar a l'entorn d'aquest esdeveniment cimal de la humanitat i en la seva capacitat d'ajudar l'ésser humà a viure amb pau i sentit enmig de les turbulències de la vida. El punt de partida de la comunitat cristiana universal fou dramàtic. Efectivament, quan l'amor intern de Déu s'encarnà en la persona de Jesús de Natzaret, els dirigents del poble de l'antiga aliança el van perseguir amb la llei de Moisès, el van condemnar i el van executar clavant-lo en una creu. Tanmateix, aquell fracàs es va transformar en victòria per mitjà de la seva resurrecció. Aquesta victòria de la força de la veritat sobre la veritat de la força continua viva dins l'aventura humana des de la diada de la Pentecosta fins avui. La teologia, en el seu objectiu i mètode propis, que brollen del projecte de Déu sobre la història, té un respecte profund per la ciència política i pel dret, perquè Occident és el resultat de la raó grega, el dret romà i l'escala de valors cristians. Per això, la llei és necessària perquè és una mediació per articular unes relacions humanes justes i pacificadores. Però tot seguit hem d'afegir que la llei no és una finalitat en si mateixa, sinó un mitjà que s'ha d'anar adaptant contínuament a les noves situacions personals i socials que emergeixen dins del dinamisme de la història. El mateix Crist ho va proclamar en afirmar que l'home no està fet pel dissabte, la llei, sinó el dissabte està fet per l'home. La clau de l'harmonia entre la llei i la dignitat humana consisteix en la pràctica d'un respecte sincer als drets humans individuals, als drets socials, especialment dels més febles i marginats, als drets dels pobles i als drets ecològics de la natura. Tots aquests drets es fonamenten en el respecte als drets de Déu sobre la terra, perquè Déu és el fonament i garant de la dignitat de l'ésser humà, dels pobles i de les futures generacions que tenen dret a rebre una terra en condicions i com la casa comuna de la humanitat. Tanmateix, quan aquests límits no són respectats autènticament, la llei esdevé un bumerang que es gira en contra de la mateixa societat. Una imatge plàstica de la vida diària ens pot ajudar a entendre la grandesa i els límits de l'ús de la llei. L'infant necessita anar vestit, però quan un nen es fa gran i els pantalons li queden curts, hi ha dues solucions: fer uns pantalons nous ajustats a la seva mida o bé tallar-li la cama. del doctor Ramon Prat i Pons, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Notícies del Bisbat.
Mort el jesuïta Joan Sunyol.
El pare jesuïta Joan Sunyol Bosch va morir el passat dissabte 18 de novembre després de tota una vida entregada als més necessitats. El pare Sunyol va ser rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola durant 25 anys i va ser fundador i president de la Fundació Arrel Sant Ignasi, que atén a persones sense sostre. La catedral de Lleida es va omplir el diumenge 19 de novembre de gom a gom per acomiadar el pare Joan. El bisbe Salvador va presidir la missa exequial el passat diumenge 19 de novembre acompanyat de bona part del clergat lleidatat i representants de la comunitat jesuïta de Catalunya. El nostre plat es va unir a les mostres de condol. Després de la cerimònia, l'actual rector de Sant Ignasi, el pare Roger Torres, va reclamar a les autoritats presents que facin realitat el somni d'en pare Joan amb la construcció d'una residència per a persones sense sostre a la ciutat de Lleida.
Ha mort el prevere Julio de León.
El passat divendres 17 de novembre va morir el prevere Julio de León Domínguez a l'edat de 82 anys. Mossèn Julio de León va ser durant 33 anys rector de la parròquia del Picat. Va néixer a Zamora l'any 1935. Va ingressar al seminari de Lleida l'any 1947 i es va ordenar sacerdot l'any 1959. Va ser coadjutor de les parròquies d'Albelda, Sant Pere de Lleida i Sant Llorenç. Durant 33 anys va ser rector de la parròquia de Sant Bartomeu del Picat. El bisbe Salvador va presidir la missa exequial el passat 18 de novembre a l'església del Picat.
Trobada de catequistes.
Uns 300 catequistes procedents de Catalunya i Balears han participat del 17 al 19 de novembre a Lleida a les desenes jornades de formació de catequistes organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Iniciar-se en l'art de l'acompanyament ha estat un tema general d'aquestes jornades. La ponència inaugural va anar a càrrec del mossèn Joan Maria Amic, director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Mossèn Joan Maria Amic va fer una reflexió de la situació actual de la catequesi a casa nostra. El dissabte, el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, va reflexionar sobre l'art de l'acompanyament i per la tarda va ser el torn de cursos de formació. Les jornades van acabar el diumenge la presentació de recursos digitals per a la catequesi i la celebració de la missa a la catedral de Lleida.
Càritas presenta la seva campanya per potenciar el compromís personal.
Càritas Diocesana de Lleida va presentar el dijous 16 de novembre la campanya institucional d'enguany amb el lema «El teu compromís millora el món». Més de 50 voluntaris de Càritas Diocesana de Lleida van participar en la presentació de la campanya que aposta pel compromís. La campanya d'aquest any, que treballaran totes les càritas parroquials de la diòcesi, parteix de les paraules del Papa Francesc quan diu «Cal cultivar sempre un espai interior que doni sentit al compromís».
La tertúlia.
Benvolguts i benvolgudes, ens trobem novament a l'espai de la tertúlia. Avui ens acompanyen Salvador Escudé, professor de Llengua i Literatura Catalana. Gràcies, Salvador, per estar aquí entre nosaltres.
A vosaltres.
Natàlia Méndez, psicòloga i directora d'Arrel Sant Ignasi. Un plaer tenir-te aquí a l'espai de la tertúlia, Natàlia.
Hola, gràcies.
I Teresa Maria Figuerola, conciliària del Mijac i catequista. Hola, Teresa Maria. Gràcies.
Hola,
per compartir les teves opinions amb nosaltres.
Moltes gràcies.
El tema que avui parlem és el diàleg. Diu el diccionari que dialogar és intercanviar missatges entre emissor i receptor. Però n'hi ha prou amb això?
Jo primer voldria dir que és un tema de completa actualitat i permanent actualitat. Com parlem tant de falta de diàleg, en el fons vol dir de falta de comunicació, i per tant deu ser una cosa que és un bé escàs. Perquè a vegades diem que falta de diàleg entre les famílies, les parelles, amb els fills, a l'església segurament, a la política. I per tant, si parlem d'un diàleg seriós, és a dir, de comunicar-se profundament des de la veritat, jo constato que sí, que falta aquest diàleg, i que aquesta comunicació només pot ser possible si reconeixes l'altre. És a dir, si no hi ha reconeixement de l'altre, és molt difícil un diàleg que pugui portar a un punt de trobada, perquè crec que el sentit del diàleg està en el final. I a part de reconeixement de l'altre, hi ha d'haver i aquest és l'avantatge dels diàlegs familiars, que l'afectivitat pot ajudar també en aquest diàleg.
Clar, jo una mica, quan allò, has dit la paraula intercanvi, no hi pensava, ostres, que bé que aniríem si hi hagués intercanvi actualment, que vol dir que algú expressa una idea, l'altre la recull i n'envia una altra. Però la sensació en l'actualitat i moltes vegades és que ens trobem amb un doble monòleg, però que no hi arriba a haver aquest diàleg. Llavors, pensar que el diccionari parla d'intercanvi, dius, bueno, ja és un primer pas que em sembla com a molt essencial.
I jo afegiria també, que és important amb el diàleg, l'actitud. Has de tindre actitud, has de voler escoltar l'altre, t'has de posar en situació, has de tindre temps, has d'intentar entendre, posar-te la pell de l'altre. I això també és una cosa que amb el temps d'ara, no tinc temps, vaig de bòlit, es va oblidant una mica aquest temps de diàleg, de voler estar, no? De tindre, sobretot això, jo penso que és actitud. Voler estar amb aquella altra persona o altres persones, no cal que sigui només un dos pare a pare, podem haver més participants.
Molt bé. Diàleg i conversar. Dialogar i conversar poden ser sinònims?
Per mi sí. Per mi sí. Jo m'imagino que quan parlem de diàleg hem de parlar d'una cosa com a més, per un cantó més profunda i per l'altre com a més intel·lectual. Però jo crec que una bona conversa és un diàleg, no? Uh-huh. Una bona conversa que gaudeixes d'escoltar el que t'estan dient, de poder-te expressar, de riure, de parlar de tot i de res, però en presència, no? Allò, realment estan els qui som i amb els qui som i sense el mòbil i mirant el WhatsApp per entendre.
Sí, no?
Bueno, aquests espais jo penso que són de conversa i són de diàleg alhora, perquè tenen aquesta màgia que les fa vàlides, que les fa valuoses i boniques.
Sí, jo estic d'acord completament amb el que dius, el que passa que conversa la deixaria per la gratuïtat, una mica, per aquestes relacions que jo insinuava, que potser és diferent un diàleg quan hi ha afectivitat pel mig que un diàleg que hem de mantenir entre institucions o un diàleg a la feina. Llavors, no ho sé, ho veig una mica diferent. És a dir, en els diàlegs més personals, doncs, són, com he dit abans, gratuïts, i a la vegada no cal arribar a cap acord, perquè tu deies al començament si és només el missatge. No, en el diàleg hi juga tota la persona, no només les paraules que diem. I per tant això hi fa molt el context en què ens trobem. En canvi, en els altres diàlegs més institucionals hi ha la recerca de la veritat, no és tan important, l'important és el consens, la negociació, i aquí sí que reservaria la paraula diàleg, perquè entre institucions doncs, que no es dediquin a conversar perquè malgasten el temps i els diners.
Jo no vull afegir res més, ho han dit molt bé ells, eh? Sí, jo també veig diferència entre conversa i diàleg, eh? Veig potser la conversa una cosa que potser pot arribar a una profunditat o no, però a veure, quan puges a l'ascensor dius hola, què tal, entres a una botiga, són coses que s'estan perdent. No sé si us ho heu donat, no?, que les petites converses d'entrar a una botiga i dir hola, bon dia, bona tarda, és allò, entres i ningú diu res, no? Doncs jo ho veig diferent. En canvi, diàleg ho veig una cosa amb més pes, amb més presència, no? I en aquests moments sociopolítics també es parla molt de diàleg, no? I ponts de diàleg, doncs, per tant, és una connotació de cosa més preparada, de més pes, de més profunditat, no? I això s'ha de tenir, jo penso, en compte una mica, la diferència de conversa i diàleg.
Sí, potser escoltant-vos, no?, la sensació aquesta que sí que aquest diàleg pren aquest caire com a més seriós, més amb un objectiu real d'arribar a alguna cosa, probablement un consens. No sé si sempre es pot arribar a un consens, però tanmateix almenys que ens assegurem que ens haguem escoltat els uns als altres.
Sí, no sempre es pot arribar a un consens, ni cal arribar-hi, és a dir, perquè jo crec que hi ha por al diàleg, perquè, en el fons, conèixer o escoltar l'altre implica entrar en una crisi personal teva. És a dir, ara exagero, no?, però vull dir, és posar-te en qüestió moltes de les seguretats. I per això també sempre distingeixo el diàleg públic del privat. És a dir, per exemple, jo, de professor, no?, quan s'ha d'avisar un alumne, molt poques vegades, només quan cal estrictament, s'ha de fer en públic. Tu, si vols entrar en una relació profunda i efectiva amb un altre, s'ha de fer en privat, o en la parella avisar-la en públic, doncs ai, s'ha de fer poquet. S'ha de fer en privat, bàsicament. I després, que és clar, en públic hi juguen molts rols. I en el públic tu pots mantenir unes posicions afectades per les circumstàncies que siguin, que després les pots canviar en privat. És a dir, el més important del diàleg a vegades és el postdiàleg.
Ah,
És a dir, la millor després d'aquesta tertúlia, tots hem defensat improvisadament una mica, no? Una idea, però després reflexiones i dius, ostres, no, doncs potser tenia raó l'altre. Hi ha un pedagog que a mi m'agrada molt, que es diu Gregorio Luri, no sé si el coneixeu, si no, qualsevol article que faci o llibre, seguiu-lo, que em sembla que val la pena, que diu, a part, que en el diàleg sempre guanya el qui perd. És a dir, el qui guanya, en el fons, el que fa, parlant, és assegurant la seva idea, no? És a dir, refermant la seva idea, per tant, no canvia. En canvi, el qui perd en el diàleg és el que té la possibilitat d'enriquir-se, perquè té la possibilitat de canviar.
Però el diàleg no hauria de portar una disputa. És a dir, jo veig que si algú... És a dir,
o si cal, sí, no?
Jo crec que el diàleg hem d'anar tots en la mateixa condició, de poder parlar, no sentir-se un superior a l'altre. Perquè llavors ja no estàs dialogant, ja estàs allà doncs, o ensenyant, o doctrinant, o manant, no? En canvi, el diàleg t'ha de portar a que tots, no?, estem al mateix nivell i que el que fem és intercanviar-nos informació, que potser aquesta informació a mi m'ajudi a saber més, a qüestionar-me, a fer un canvi de pas, no? Això és el diàleg, no? Que una mena de, com de construcció. Si després hi ha una entesa, doncs molt millor, perquè potser pot haver un problema o pot haver... Esclar, els diàlegs poden començar per molts motius, no? I llavors, clar, l'objectiu serà diferent, no? Sí, sí. Però sobretot aquest sentiment de no ser superior, de que inclús el no sentir-se superior és posar-se a la pell de l'altre. Per què pensa això? Per què ho diu? Què ha passat? Què li ha passat? Quin context, no?, té al voltant per pensar d'aquesta manera? Perquè si no, llavors, estem donant molta informació i llavors potser sí que és una conversa, no? No és el diàleg.
Clar, sí, jo pensava també en això, no?, que aquest diàleg que passa pel desig, no?, pel desig real de conèixer l'altre, d'escoltar-lo, de que saps que perquè és altre et pot aportar alguna cosa i que, per tant, estàs com a hàbit de la seva paraula. Uh-huh. I que l'altre esperes una mica que pensi el mateix de tu com a interlocutor, no? Llavors, és quan hi ha aquesta possibilitat de almenys entendre'ns el que dius, no? Arribar al consens no necessàriament, perquè probablement tampoc és l'objectiu. Però si hem aconseguit entendre'ns, ja hem fet una passa endavant importantíssima, crec.
Sí. I després no ens ha de fer por?
Donar-li una mica el matís, m'agradaria donar-li una mica el matís de com Jesús, què ens aporta amb el concepte de diàleg i com dialogava Jesús. M'agradaria que poguéssiu donar-li aquest caire.
Bé, jo a l'Evangeli també en moments que Jesús dialoga. Dialoga amb la dona pecadora, dialoga amb la dona que està al pou i busca aigua, i aquell diàleg és profund, eh? No és una conversa, eh? No. I per tant, d'allà podem aprendre molt de com Jesús dialogava. O, no sé, em fa recordar també el passatge doncs, que Jesús prega, és a dir, fa un diàleg interior amb Déu abans de saber que el vindran a buscar i que d'allí el clavaran a la creu. Això és un diàleg també, com a creients i cristians, que també hem de pensar, no? Són diàlegs que també ajuden a nivell com a cristià, és que si estàs a fer un acompanyament, doncs saber fer un acompanyament. També són diàlegs que ens ajuden doncs, a saber tindre doncs, un testimoni de com pot ser un diàleg en la nostra societat, tot i que moltes vegades aquest diàleg pot anar en contra del que la societat vol, no? I jo convido la gent que agafi qualsevol diàleg de l'Evangeli i se'l miri una mica i vegi què és el que feia, no? Els feia, com dius tu, apartat, poques vegades fer un diàleg públic. Allò, mira, parlo amb tu i tothom se n'ha sabent-hi. Eren diàlegs més aviat entre tu i jo. Per exemple, ara m'ha vingut quan va parlar amb el César, no? Va ser privat. En canvi, quan estaven allà tots amb, no?, en aquell moment allà tots al Sanedrí, no va dir ni piu, no? Vull dir...
Sí, sí, sí.
Llavors dona aquestes idees moltes vegades de quan és un diàleg o de quan és una conversa. I, no sé, els temes que voleu afegir.
Bueno, jo és que pensava, precisament, per mi, la relació de Jesús amb la samaritana al Pau, per mi és una conversa preciosa.
Sí.
No?
Sí. Jo també m'ha vingut al cap la primera, l'exemple primer. Sí, sí.
Clar. Però més a més, és d'aquesta conversa que suposo que a mesura que converses es va transformant, sí, en un diàleg més profund.
Exacte, tens raó.
No? És com bé, no sé, clar, aquest passatge per mi és fascinant, sempre.
Sí, sí.
Però jo per mi és la capacitat que tenia Jesús, això, de conversar, d'aquest tu a tu tan fàcil, que després li dona aquest punt de profunditat que dius, uala, què ha passat aquí? I si t'has deixat tocar, transformar.
I m'heu fet pensar en una cosa, no sé si té relació, però a partir d'aquest diàleg que es va transformant, en que a vegades parlem massa d'idees. I en un diàleg, en aquest diàleg més afectiu que jo dic amb els fills, per exemple, o amb els alumnes, o amb la parella, el diàleg més important és de sentiments. I Jesús a vegades el té, aquest diàleg de sentiments. És a dir, moltes vegades, quan un alumne et diu és que el meu pare i la meva mare no m'entenen, no d'això i jo no em sento, i dic, ara, digue-li, comporti les notes o el que siguis, i dic, mira, són aquestes, però jo no em sento valorat, o no em sento, o jo em sento així. I l'altre és que no pot discutir res com et sents. Segurament la resposta de l'altre, doncs mira, jo t'ho dic perquè em sentia que tu no... És a dir, i a partir d'aquí, perquè l'objectiu del diàleg és la comunicació profunda, i a partir d'aquí pot néixer una nova comunicació. És a dir, moltes vegades jo crec que parlem massa del diàleg de les idees, i el diàleg l'hem de centrar en tot el que és la persona. I els sentiments, o el diàleg de sentiments, funciona molt bé.
I a part que és un diàleg que es dona, vulguis o no vulguis, altres sentiments.
Exacte,
real. Per tant, en la mesura que els puguis expressar, els estàs donant el valor que realment tenen i que permeten donar un sentit a les idees que tu volies transmetre o que l'altre volia transmetre. Aleshores, jo penso que és aquest espai també de relació que hem d'anar reaprenent cadascú i poder compartir amb l'altre, perquè també és part del misteri del que som.
Sí, sí, sí.
Bé, el Papa Francesc que ens diu que el diàleg pot ajudar a construir un món millor i fer un lloc més amable per viure-hi. Què us inspiraria aquesta frase?
A mi em remet directament a la feina, a la tasca, a l'acompanyament de les persones que més pateixen, sobretot en el meu àmbit, en l'exclusió social. Què diferent és treballar des del diàleg, des de l'escolta, des del saber què vols, què desitges i com vols arribar-hi, a no pas al pensar que jo tinc la solució dels teus problemes, tu m'obeeixes i aquí ho matem, que a més no funciona d'altra banda, no? Llavors és com realment el diàleg, com l'espai de reconèixer realment l'un i l'altre i de poder construir junts i d'acompanyar aquesta persona més vulnerable cap allà on ell vulgui anar, quan ell hi vulgui anar, amb paciència.
Ho has dit molt bé, vull dir, no?
És que sí, no. Ens heu quedat.
No, jo crec que insistint potser en la primera idea que he dit, és que el diàleg és imprescindible per la comunicació, és a dir, no és que sigui una estratègia, ha de ser una actitud, una actitud profunda, perquè sense aquesta actitud profunda, quan Salvador Espriu parlava de política i deia a Sefarat, no, a Espanya, deia fes que siguin segurs els ponts del diàleg, per tant el diàleg és un pont per on hem de transitar tots, però és un pont que diu... L'idea també diu, mira de comprendre i estimar. Per tant, les dues coses, una és més profunda que l'altra. Una cosa és entendre, l'altra cosa és estimar. Per tant, tant de bo, i el Papa Francesc va una mica per aquí, per aquesta trobada interpersonal, que deia jo.
Les relacions amb les persones ens comporta a fer un diàleg, no? Ens comporta a relacionar-nos. I això també, parlant del Papa Francesc, m'ha fet pensar en una encíclica que va fer Pau VI, que ja parlava del diàleg, que és la Ecclesiam Suam, que era tot un decàleg, tot una manera de veure de què és el diàleg, com han de ser els diàlegs, ja no a nivell d'església, sinó inclús a nivell de societat, no? Que ha de ser un punt de partida, que ha de propiciar, en aquest cas, anar per moments de pau, no? Perquè també era un papa que predicava molt la pau i que creia molt en el diàleg, i sobretot amb el diàleg interreligiós, no? Va ser un dels grans propulsors d'aquest fet. I sense diàleg, no, això no es podia haver fet. Impossible d'haver-ho fet, no? Llavors, crec que va tot una mica bastant relacionat.
Molt bé, hem arribat al final de la nostra tertúlia. Gràcies, Salvador, gràcies, Natàlia i Teresa Maria, per acompanyar-nos en aquesta tertúlia d'avui. I ara els deixem a l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Xerrada diàleg sobre la iconografia bíblica al nostre bisbat.
La doctora en Bíblia, Marc Pérez, i la historiadora d'art, Montse Macià, participaran el dimecres 29 de novembre en una xerrada diàleg sobre la iconografia bíblica al nostre bisbat. Serà al Museu de Lleida a 7:45 del vespre.
Cafè Tertúlia. Parlem de l'amor?
El Moviment de Professionals Catòlics de Lleida i els grups d'acompanyament al dol organitzen un cafè tertúlia amb la participació d'Angie Carmelo, doctora en metafísica i escriptora. Serà el dijous 30 de novembre a les 20 hores, al cafè del Teatre de l'Escorxador.
El pensament.
Mai sabrem tot allò bo que un simple somriure pot arribar a fer. Mare Teresa de Calcuta.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Setmana de la Bíblia. Amb el primer diumenge d'Advent, us proposo, com l'any passat, un breu comentari sobre la Bíblia, el conjunt de llibres que guarda la revelació de Déu als homes. A la primera part, l'Antic Testament, que conté la creació, l'aliança de Déu amb el poble d'Israel, a través dels patriarques, reis i profetes, que reben l'encàrrec de conduir a la seva gent a seguir i a no oblidar mai l'amistat i la fidelitat amb el seu creador. Comença amb el Pentateuc, els 5 llibres que contenen la llei del poble jueu, i com a primer el llibre del Gènesi. Continua amb els també anomenats textos històrics, i acaba, després dels llibres sapiencials i profètics, amb el profeta Malaquies. La segona part, el Nou Testament, conté els següents llibres, els 4 evangelis, descriuen la vida de Jesús, el llibre dels Fets dels Apòstols, les cartes i l'últim llibre que porta per títol Apocalipsis. Per als cristians, la Bíblia, la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu, és un camí de la vida en el qual experimentem la proximitat i l'acompanyament de Déu a la humanitat. La seva lectura és imprescindible per conèixer el designi diví sobre el nostre món. La meva preocupació és animar a la seva lectura, ajudar perquè sigui un instrument privilegiat de la trobada amb Déu en l'oració i fer un esforç per a que tothom tingui un fàcil accés a l'Escriptura. També cal recordar que la litúrgia és l'àmbit privilegiat en el qual la seva presència es realitza de forma viva i eficaç. Doncs en la taula del cos i la sang del Senyor, juntament amb la taula de la paraula, s'ofereix permanentment a l'Església l'únic pa de vida que és Crist. Per aquells que no professen la nostra fe, la lectura de la Bíblia es pot convertir en una font inesgotable de cultura, en el lloc on neix i es desenvolupa la nostra tradició occidental i l'àmbit on es poden comprovar les profundes inquietuds de l'home i la seva constant i singular manera de relació amb els altres, comptant sempre amb el seu Déu, amb qui alterna fidelitat i infidelitats, escoltes i silencis, llibertat i esclavatge. No hi ha dubte que l'art produït pels nostres avantpassats i també pels coetanis és comprensible quan es coneixen els textos bíblics. Tots quedem admirats davant de les obres artístiques, fixades en un escrit, representades en una escena o pintades i cisellades en un quadre, en una escultura i també escoltades en un concert de música. El propòsit d'aquesta jornada és impulsar l'apropament a la Bíblia per part de tots els que es llegeixen cada setmana i també dels que ens escolten. No fa falta insistir en la seva importància, ja que és sobradament coneguda. Us remeto als consells, 11 en total, que us vaig donar l'any passat per animar aquesta mateixa jornada. Alguns em van dir que eren molt pràctics i que els havien ajudat molt en la seva vida diària. No em sembla adequat repetir el seu contingut. Només m'atreveixo a proposar-vos en un: que totes les famílies tinguin la Bíblia a casa i que en llegeixin algunes línies cada dia. Enriquirà el seu patrimoni cultural i farà créixer la seva experiència cristiana. Us convido a participar en una activitat significativa plantejada per aquests dies: explicar i comentar obres d'art amb referències bíbliques i que les trobem en el Museu de Lleida, diocesà i comarcal. La saviesa d'experts que ens ho explicaran s'ajuntarà amb la curiositat i l'interès dels que anirem a aprendre.
Fins aquí el programa Debat a Bat del dia d'avui. Esperem que la crida al diàleg i al reconeixement de l'altre us sigui de profit en les vostres vides.